Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Set de novembre, 480 programes i en definitiva les portes d'un fet que cada cop més farà més il·lusió que algun dia arribi el fred. Seran 5 dies, seran 6. La veritat és que els mapes ballen, ho anirem seguint. En tot cas, amb il·lusió, evidentment, que algun dia tinguem unes condicions com Déu mana i, sobretot, que algun dia puguem anunciar que arriba alguna pertorbació o una sèrie de pertorbacions de primera divisió. De moment, no. Ens escapem i ho fem amb el vicepresident en funcions del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya, dels ADFs. Meteo Ambient amb en Gallego, què està passant amb el cabirol, a la mar, amb el biscarro, baixa la producció de musclo a les Terres de l'Ebre aquest 2022. Ens entaularem amb aquest indret realment especial del Priorat, el celler Runa d'elles i el que envolta no tan sols el vi, sinó també la restauració, el Verd Blai, i a Meteotemps, Marc Prohom, cap de l'àrea de clima del Servei Meteorològic de Catalunya, interacció entre el vulcanisme i el clima a llarg termini. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter, perquè evidentment som digitals i al Twitter ja som més de 72.000 seguidors.
Quin temps ha fet?
Doncs els últims 8 dies, sobretot, caracteritzats per una temperatura elevada. Avui, termòmetres de 23, 24, 25 graus i 17 de novembre. I a més de les elevades temperatures, doncs les últimes 8 jornades ens han portat alguns dies de vent, depenent de l'indret i a on, dies de sol, dies de núvols i sobretot aquestes precipitacions que queien quan ja havíem acabat el programa de la setmana passada, a cavall de divendres i dissabte, i que van arribar els 272 litres per metre quadrat a l'observatori situat al peu del Caro, a Roquetes, al Baix Ebre. Una precipitació que anava acompanyada al País Valencià d'aiguats més importants i en alguns punts del Baix Maestrat pròximes als 370 litres per metre quadrat. A més, també entremig algun dia de boira a l'interior.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
I la foto ens porta cap al sud, a cavall d'Aragó i Catalunya, lo riu, el Gars, el seu pas de la Palanca. En aquest punt carismàtic, la Sara Gil ens envia la fotografia de després de la tempesta arriba la calma d'aquests aiguats de la setmana passada. Déu-n'hi-do encara l'aigua que portava el dia 13 amb un cel brillant i blau.
Meteoescapades.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem i ho fem de la mà dels ADFs, amb el seu vicepresident en funcions del Secretariat de Federacions d'aquests ADFs de Catalunya. Ramon Torrents, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm. Precisem, clar, se'n parla molt de les ADFs, dels ADFs d'aquestes agrupacions de defensa forestal. Els ADFs, aquestes agrupacions de defensa forestal, què són?
Bé, les agrupacions de defensa forestal, doncs és la societat organitzada que va néixer als anys 1986-87 amb un programa que va treure la Generalitat de Catalunya, que s'anomena Foc Verd en aquells moments, i que van sorgir després dels incendis forestals molt importants que vam tenir a la Catalunya central. Vale? Uh-huh. Anteriorment, això ja hi havia en els pagesos organitzats a la dècada dels 70, 70 i pico, 80, que quan hi havia un incendi forestal, llavors no hi havia la flota de bombers que tenim ara, i ja s'havien organitzat i ja anaven a apagar incendis. Però arrel d'aquests incendis forestals tan importants que vam tenir, que de la Catalunya central, va sorgir aquest programa Foc Verd, anomenat Foc Verd, i a mans del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, i aquí es van crear les ADFs, que a hores d'ara ja en tenim 320.
Mm-hmm. 320 en un territori de 947 municipis, i per tant, vaja, cobrint una part, jo diria que gairebé total, del territori.
Sí, estem ratllant els 700 municipis, perquè hi ha ADFs que tenen més d'un municipi, eh? Hi ha ADFs que tenen un sol municipi, i hi ha que en tenen 4, 5, 7 o 8 municipis amb molta massa forestal. Per tant, aquestes 320 ADFs en som uns 10.000, quasi ratllant ja els 10.000 voluntaris. De voluntaris n'hi ha de dos tipus, els carnet verd i els carnet groc, els que poden intervenir en un incendi forestal, o els que ara per ara només poden fer prevenció d'incendis, i són aquests 10.000 voluntaris, que, bueno, Catalunya és un país de voluntaris, tenim voluntaris per tot, eh?
Clar, 10.000 persones és moltíssim, i a més, unes persones que, evidentment, bé, imaginem que tu ets de l'ADF, no sé, per dir un lloc, de Falset, i et diuen, anem cap a la Noguera, no ho fareu perquè vosaltres sou gent de la terra, és a dir, gent d'aquell racó, sou precisament la gent que domineu el tros habitual a on viviu.
Correcte, no ho podies explicar-ho millor, eh? Som del territori, dominem casa nostra, els nostres camins, les nostres infraestructures, ens en cuidem d'arranjar els camins, les basses d'extinció, els hidrants, i per tant la primera intervenció, que és el punt fort nostre i dels incendis, a poder arribar dels primers, poder actuar ràpid i que l'incendi no es fa gran, perquè si no, malauradament, ja veieu com els incendis fan grans i que ja són imparables. Això és la força de les agrupacions de defensa forestal. Tot i amb això, sí, amb incendis grans, incendis importants, sí que les federacions que agrupen les ADFs, doncs es gestionen es coordinen entre elles per anar a fer un cop de mà i ajudar a la comarca veïna si cal. Si cal, ho hem fet.
Escolta'm, agrupacions voluntàries, polèmica darrerament, que si voluntaris, que si professionals, atribucions de cadascú, etc, etc. Què en dieu des de les ADFs?
Bé, no és el nostre cas. Nosaltres totalment som voluntaris. Uh-huh. Nosaltres, les nostres subvencions són totalment finalistes. Uh-huh. Obtenim subvencions de la Generalitat de Catalunya pel manteniment dels vehicles en nom de l'ADF, mentre uh-huh. sempre i quan uh-huh. els vehicles siguin en nom de l'ADF. Rebem subvencions dels ajuntaments per poder pagar el combustible, per poder pagar la despesa del combustible, perquè no és subvencional per part de la Generalitat, i després tenim subvencions de les diputacions totalment finalistes també per fer arranjar les infraestructures a nivell forestal que tenim, tot això que us comentava, dels camins, hidrants, basses d'extinció, mal, tot això. Vull dir, nosaltres no hi ha cap voluntari de cap ADF que sigui remunerat. Crec que perdríem ja l'essència del voluntariat de l'ADF.
Clar, entenc
que... Ho tenim molt, molt clar.
Clar, entenc que malgrat els sistemes d'orientació, tot el que vulguis, Ah, quan hi ha un foc, vosaltres coneixeu els pendents, els vessants, l'orografia, etc. I sovint, quan un incendi doncs, creix una miqueta més del compte, gran part dels efectius, per no dir tots, en alguns casos són forasters, em refereixo als bombers. Per tant, m'imagino que en un primer moment, com deies, vosaltres podeu gairebé liquidar un incendi que s'iniciï, etc. I quan arriben els bombers, en molts casos, per sort, no en tots, desgraciadament, ells rematen. I en definitiva, aquest coneixement del territori fa que sovint, en un primer moment, sou clarament els seus guies, no?
Sí, correcte. Nosaltres l'avantatge que tenim a ser al territori és que ens coneixem els camins, ens coneixem el municipi, sabem per on ha passat i, teòricament, si estem fent vigilància, que malauradament aquests estius, que cada vegada hi ha més risc d'incendi, cada vegada a les tardes ens activem i fem vigilància, doncs la primera intervenció és clau. Si no arribem tan aviat que això ja se'ns ha fet gran a l'incendi, llavors col·laborem amb bombers, ells porten el comandament de l'incendi, ells són els professionals i nosaltres ens posem el que ens diguin, els ajudem amb el que calgui. I al contrari, si arriba l'ADF primer, perquè part de bombers no en tenim a cada municipi, clar, és inviable clar, totalment, clar. Doncs llavors ells ens fan un cop de mà amb nosaltres, el remata i ja està. Vull dir, el que hem de fer és anar ràpid i poder treballar conjuntament, mà a mà, i aconseguir que l'incendi no es faci gran, perquè quan es fa gran ja heu vist què ens passa, i tot incendis importants que hem tingut tot aquest estiu aquí a Catalunya. Ja ho heu vist com ha acabat,
ja
amb cases cremades, com aquí el pont de Vilomara i amb moltes hectàrees cremades enguany.
Escolta'm, relació amb els cossos d'emergències, perfecte, entenc. Bé, sí.
Relació amb els cossos d'emergència, perfecte, perquè no ha de ser d'una altra manera, vull dir, tant amb agents rurals, amb protecció civil, amb bombers, amb Mossos, amb tots els que intervenen amb SEM, tots els que intervenen amb un incendi forestal, hem d'anar tots a una i tal. En relació amb la cúpula de bombers, ja no tan bé. Ja no tan bé, perquè aquest any ens ha modificat un document, un document que afecta tots els intervinents en un incendi forestal, que se'n diu el PAGI, el Pla d'Actuacions del Grup d'Intervenció, i aquí també hi ha les ADFs, com poden haver-hi els agents rurals, com poden haver-hi els bombers, i aquí sí que ens han tallat una mica les ales, sense consensuar-ho amb nosaltres, sense parlar, no? Sense parlar, després que fa més de 5 anys que estàvem demanant una reunió amb ells, per poder arribar a una bona entesa, doncs sí, aquí ens volen dir amb quins vehicles hem d'intervenir en un incendi forestal, en quines ADFs hi han d'intervenir-hi, on ens hem de posar, i ara aquí, ja us dic, i repeteixo, que quedi clar, amb la cúpula de bombers, amb la cúpula directiva de bombers, no ens acabem d'entendre. Esperem, perquè estem en reunions, també amb el Departament d'Acció Climàtica, que és on pertanyem les ADFs, nosaltres no estem interior, i amb conselleries, les dues conselleries, estem parlant i veure si podem arribar a fi de bé. Però ara per ara, no ens entenem, no ens entenem.
Queda clar. Darrera qüestió. Catalunya, respecte a l'Estat, és un referent amb 10.000 persones voluntàries? Hi ha alguna altra zona d'Espanya que tingui doncs, un cos d'aquesta manera o com a mínim que s'hi acosti?
No. No, Catalunya és un referent amb aquests bombers que tenim tan professionals, sobretot amb el GRAF a nivell mundial, ja no estatal, sinó a nivell mundial, vull dir, venen cada any, s'estan formant aquí bombers de tot el món, ja no dic d'Europa, sinó de tot el món, s'estan formant aquí a mans del GRAF, tenim de l'Ubai i de l'Omilloret, tenim una elaboració del mapa de risc cada dia també, que això fins ara no s'hi han posat a les Espanyes, vull dir, fins ara no s'hi han posat els d'AEMET, que això segur que ho coneixes més bé tu, Francesc, que no pas jo. Per tant, aquí, la veritat, amb els incendis forestals, amb la relació dels incendis forestals i tot el que envolta els incendis forestals, són veritablement uns cracs. I també amb el voluntariat. Nosaltres l'any 2006 vam anar a Galícia amb un comboi perquè allà va tenir una onada de molts incendis forestals durant 15 dies i van demanar el nostre suport. Aquí teníem una campanya que ens havia plogut i que ja estava, i a mitjans d'agost vam anar-hi a gent rural, els bombers
sí,
i ADFs.
Sí,
i allà els gallecs ens ho deien, no entenem que voluntàriament vingueu aquí a apagar foc. No ho entenem, no ho entenem. I això ho hem buscat, eh? I hem buscat, i la veritat és que ni a nivell d'Europa hem trobat
10.000 persones.
Sí, hi ha la Creu Roja, que en són molts de voluntaris.
No, està
però...
clar.
No és per treure mèrit a la resta de voluntaris ni molt menys, però com a les ADFs no n'hi ha. I se'ns han posat en contacte fa 2 anys personal de les Illes Canàries, val? Per conèixer què som, què fem i per exportar-ho allà també.
Clar.
I de Bolívia. De Bolívia també hem tingut alguna videoconferència perquè ens volen venir a veure i volen saber, no? Això que som capaços de fer, perquè les ADFs, recordeu, hi ha els propietaris forestals, hi ha els ajuntaments, hi ha els voluntaris.
Clar. Clar.
Lligar totes tres bandes per protegir
no
el nostre territori, perquè
sí,
nosaltres el que fem
sí.
és protegir el nostre territori.
Perfecte.
No.
Doncs, escolta, m'ha quedat clar, claríssim, orgullosos
sí.
de tenir 10.000 persones voluntàries que vetllin pel territori en tots els sentits. Ramon Torrents, vicepresident en funcions, en aquest cas, del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. Un plaer.
Un plaer. Gràcies a vosaltres. Deixeu-me fer una última crida a tothom que ens estigui escoltant, que si vol formar part d'una ADF, que segur que al costat de casa seva en té una, i també a les noies que necessitem paritat, que no en tenim, i que s'animin i encoratjar els que ho en formen part a seguir endavant i estimar el territori i protegir el territori com ho estem fent, perquè en som necessaris.
Perfecte, doncs amb aquesta crida queda clar. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Francesc. A reveure. Fins
aviat. Adéu. Anem al concurs. Les ADF són voluntàries o professionals? Atenció al premi. Lot de mel alemany, que recordeu és l'empresa més guardonada d'aquest país, els premis Great Taste, que són una mena d'Oscars de l'alimentació. I de la setmana passada, l'entrevista Green, com es diu la malaltia que pateix la Bruna, el mateix premi que ja té guanyadora. La malaltia se'n diu síndrome d'Usher, i la guanyadora és la Sònia Florido, o Florido, no us ho sabria dir perquè l'he sentit aquest cognom de dues maneres, de la ciutat de Lleida.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què passa amb el cabirol?
T'ha agradat aquesta entradeta que hem fet?
Sí.
Què està passant amb el cabirol? Fixa't, deixa'm que t'expliqui una història que a mi em sorprèn. M'ha passat amb altres bestioles. Que això de bestiola li copia el senyer, però han passat amb altres animals que han patit o han sofert o han tingut una explosió demogràfica, que en diuen, i que ens ha deixat a tots absolutament sorpresos. El cabirol és un d'ells. Un altre seria la cigonya blanca, un altre seria el voltor, un altre seria el senglar, un altre seria el cèrvol. És a dir, podríem fer una llarga llista. Però què està passant amb el cabirol? Fixa't, quan jo era jove, i tenia pèl i sortia al camp, veure un cabirol era absolutament impossible. Absolutament impossible. T'havies d'anar al Pirineu...
No, és veritat. Jo de petit no n'havia vist mai cap.
Mai.
Ni de jove.
Havies de fer una guait, com ara fas cap per veure el trencalós, o per veure el voltor negre, m'entens? Feies una guait i amb una mica de sort, a lo millor, veies una imatge, una taca que sortia del bosc. I va, molt bé. Això t'estic parlant dels anys 80. Gairebé el cabirol inexistent a Catalunya. Què ha passat? Tenim més de 40.000 exemplars, entre 40.000 i 50.000 exemplars en 40 anys ha sigut l'explosió demogràfica d'aquesta bèstia. Però és que està repartida per tot el territori. Va haver-hi una època que només estava, bé, Pirineu, Prepirineu, Berguedà, després va començar Jussanès, doncs va començar a baixar fins a l'entorn de l'àrea. Però és que la setmana passada, bueno, es coneix aquesta notícia, la setmana passada, no, perdó, l'any passat, es va trobar un al Fòrum, a la platja del Fòrum, banyant-se al mar. Els agents rurals li van dir, què fas aquí? I diu, és que som tants que no sé cap a on tirar.
No parlava, aquest?
Va baixar, sí, pel parc fluvial del Besòs, i va saludar la gent que estava allà a tocar la guitarra, va saludar la gent de l'autopista, va baixar fins a la platja, es va banyar, àrea metropolitana de Barcelona, Cabirols. Què està passant? Que també estan entrant els conreus, que clar, també estan clar. Entrant a les pastures, entren clar. En contacte amb el ramat, els hi encomanen malalties. Això està donant peu a pèrdues importants al món de pagès. I els pagesos estan dient que entre el senglar, el cabirol i el cèrvol no en poden més. Quina solució hi posem? Només hi ha una de solució. I podem... Aquí és molt complicat i és de molt mal dia aquesta solució, perquè els animalistes ens tiraran a sobre i em tenen ficat, com si diguéssim, en el punt de mira.
En el punt de mira.
Parlant d'animalistes, ara encara més, no? Només hi ha una solució per acabar amb la sobrepoblació,
no
amb l'espècie.
Evidentment.
A veure si se m'entén, tant del senglar com del cèrvol.
Jo t'entenc perfectament.
Molt bé.
Però hi ha gent que ja saps que no entra en raó.
Bueno, doncs hi ha d'haver-hi una entesa entre la gent que no entra en raó i la gent que té raó, que són la gent del pagès i la gent que veu que s'estan convertint en una... No direm mai que és una plaga, però que és un problema i que això passa per la coexistència. Aquesta és la paraula màgica. Coexistència. Sense pagesos no tindrem futur. Com a... La natura no té futur. El pagès juga un paper fonamental a la natura. Un entorn sense pagesos és un entorn que està absolutament desmadrat, que no ens interessa.
Vol dir que la humanitat està perduda, no, literalment.
En la mesura que ens hem desconnectat de la natura, tot s'ha anat complicant una mica més. En la mesura que pensem que els pollastres venen del Mercadona i que els ous venen del Carrefour, i que, aquí és quan ve aquesta concepció. És només quan tenim lliçons com la de la pandèmia que veiem que el sector primari és fonamental. I que s'ha de cuidar aquest sector primari.
És allò que anomenem la sobirania alimentària. Doncs... O com a mínim és una part important.
Però independentment de la solució sinergètica, que jo no sóc un defensor de la solució sinergètica, però que sóc, entenc que s'ha de, ens hem de seure a taula i hem de parlar també amb els caçadors, i tant que hem de parlar amb els caçadors, perquè també estan al territori, i hem d'intentar arribar a un acord, tots els que fem ús de la muntanya i tots els que fem ús del territori. Hi ha un altre agent regulador de la població de cabirols i de la població de senglars i de la població de cèrvols, que a altres països...
L'os.
No, l'os no.
Ah,
absolut.
D'acord. No, home, no, estava el fent
llop.
Broma. Estava
allà.
Aquell de l'Albera o els que antigament han tocat les portes de Catalunya.
Aquesta setmana s'ha confirmat la presència del llop al paratge natural de l'Albera. Això és segons la Direcció General de Polítiques Ambientals i de Medi Natural, aquí que estan fent una tasca magnífica. Si em permets, jo sóc un defensor d'aquesta direcció general, perquè són gent que està a peu de territori. Són biòlegs i ecòlegs de bota que estan treballant a dins del territori. Feien referència a aquesta bona notícia de que s'hagi vist un llop al paratge natural de l'Albera. Hi ha quatre exemplars identificats a Catalunya, com bé saps. Tots ells són mascles, han baixat també fins a prop de Barcelona. Jo recordo una cita del llop a Castellterçol. És molt coneguda l'atropellament d'un llop a una de les carreteres de l'Empordà. És a dir, que la gent no pensi que el llop viu a l'alta muntanya i que viu només als cims del Pirineu. No. El llop és una espècie que també demana coexistència. Ho dic perquè ja s'han aixecat les veus. I en aquest cas s'han aixecat des del territori, des del món de pagès, que també diuen que no volen el llop. A veure si aquí m'hauré de posar de la banda dels altres. Abans estàvem dient que els animalistes han de fer un esforç per intentar entendre quina és la situació que tenim amb aquestes espècies que estan en explosió demogràfica i que hem de seure tots intentant trobar solucions entre tots. El món rural i el món de pagès també ha de fer un esforç per intentar entendre que el llop és un element fonamental per la carena tròfica i per mantenir aquestes poblacions, i que es pot convertir en un aliat del ramader, no en un enemic. El que passa és que s'han d'habilitar els mecanismes de compensació, evidentment, i els mecanismes de coexistència, evidentment, tal i com demana la Unió Europea, però més llop i menys cabirol. Això és el que necessitem. I no estic dient aquí que tinguem una població de 500, de 600, d'un miler de llops. No estem parlant d'això. Estem dient que si tinguéssim una població una mica més sanejada i una mica més... I que
equilibrada, en més, definitiva, amb aquesta cadena tròfica...
A més, aquests llops que estan venint d'Itàlia, dels Apenins, que és el Canis lupus italicus, el que ens està visitant, no és el Signatus, no és l'Ibèric, això és molt sorprenent, això ens té a tots els biòlegs de camp una mica bojos. És a dir, nosaltres estàvem esperant que entrés el llop ibèric.
No sé per què els feia més de la banda de l'Adriàtic, dels Càrpats, més enllà.
No, italians.
Són italians.
Amigo, pel Canigó Pupuma hi ha una via verda que travessen Cataclan, que es planten aquí dalt i comencen a baixar. Són els itàlicus, és l'itàlicus.
Nosaltres I venen així, no sé, engominats.
Els mascles alfa, quan tenen els seus fills, els diuen, tens un minut no, tens un any per buscar-te la vida. A partir d'un any seràs el meu enemic, no seràs el meu fill. I comença a fer... M'entens? Això que no fem els éssers humans, que tenim els fills fins als 30 anys i que amb la càrcer tampoc marxen, m'entens? Doncs els llops ho tenen solucionat, això, saps? Ja està.
Ja està.
I aquell llop comença a sortir corrents fins a Castellterçol, m'entens? Des dels Apenins. Bé, aquesta és una bona notícia. I això a la pagesia ho ha d'entendre. Hem de donar cabuda al llop a les nostres serralades, perquè és un regulador natural de les poblacions d'aquestes bestioles que ens estan donant tants mals de caps. Al paratge natural de l'Albera s'han trobat cabirols. Tant de bo aviat tinguem la notícia de que s'ha vist el llop. Això seria magnífic.
Fas l'odol del llop,
no,
al final?
No.
Fins aquí l'aportació del Gallego.
El concurs.
On s'ha detectat la presència d'un nou exemplar de llop? Una ampolla de cava Brut Nature Gran Reserva 2015, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. La setmana passada, llar i consum responsable, com es denominen els microplàstics de mesura microscòpica? La mateixa ampolla, no la mateixa que acabem de dir, però sí que el premi és el mateix. La resposta, nanoplàstics, i el Jordi Trepat, d'Artesa de Segre, el guanyador.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Doncs anem a Meteomar i el tema d'avui, d'entrada, Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
I em fa por perquè amb l'escalfor cada any recurrent i cada any una miqueta més de les aigües a casa nostra, parlar de temporada de musclo a les Terres de l'Ebre 2022, fa patir.
Sí, malauradament tens tota la raó, sí.
Situem-ho.
Pues bueno, malauradament, bueno, suposo que algun boig s'encadirà que no hi ha canvi climàtic i que vingui aquí a prendre el bany i ho veurà.
Sí.
A veure, aquí l'ho d'aquest estiu, evidentment, mai vist, però el més preocupant és que a nivell d'aquicultura, de musclo, la temperatura de l'aigua és bàsica. Mm-hmm. Si agarren una seqüència de diversos dies per dalt dels 28 graus, la cria, sobretot la cria, és mort. Uh-huh. I clar, això és un procés d'aquicultura. Ells planten, conreen i cullen. I si la llavor, és a dir, la cria de musclo mor, malauradament no hi haurà musclo gran. No? Llavors, clar, és angoixant, està sempre igual, tindré que estar patint, en traurem la cria, què farem amb la cria... És molt complicat. I damunt, escolta'm, també intentar cercar un múscul autòcton també és important, crec que jo, m'entens? I sempre cuidant la llavor, no? Ostres, lo d'enguany ha sigut terrible, una temporada que era fantàstica. Jo recordo finals de maig un múscul tremendo, tremendo, boníssim.
Se'n va arribar, a recol·lectar.
Sí, i tant. I tant.
Però
i
no, tant. Ja no es va allargar gens. Clar.
No, no, perquè és que mira, jo quan era menudet, clar, jo me'n recordo, la temporada arrencava a festes del Carme a mitjan juliol. I ara estem parlant de finals de maig. Llavors, és que ho han fotut tot a l'aire, però tot a l'aire, inclús en altres espècies, sobretot pesqueres, on m'han adonat que els comportaments s'estan alterant absolutament. Llangostins que s'aterren, vull dir, és que temporades que són més curtes, això del canvi climàtic ho està desmuntant tot, i en
tot,
especial...
Ho has dit perquè, Mario...
Tot.
Clar, tu estàs parlant de la pesca, però em venen al cap, i tinc aquí, diguem, apartat del micro el José Luis Gallego, que no intervé en aquest espai, però que ho escolta tot, va prenent nota, etcètera, etcètera, i va sentint amb el cap, i clar, perquè ens en recordem de les desenes d'entrevistes que hem fet a la gent del món de l'agricultura, de la ramaderia, i clar, des d'aquells que van pujar les maduixes del Maresme cap al Montseny i et deien 5 anys de vida en aquest conreu li queden en el Montseny, i un altre de la fruita dolça que diu no, és que el Pla de Lleida no acabarem amb fruita dolça, això haurà de pujar en una altra banda, i el de la vinya igual, i tu m'ho dius amb el musclo, que si els llagostins, etc, etc. I clar, és una modificació de tot el que ens envolta a una velocitat terrible que, home, tots som optimistes de mena, però no ho veig tan clar que ens en sortim, eh? No ho veig tan clar que ens en sortim.
Mira, Francesc, hi ha un tema, jo recordo haver llegit de que les mars i els oceans a partir dels 28 graus de temperatura es consideren tropicals.
Sí, perquè és allà la temperatura amb la qual es formen els huracans i els ciclons.
Sí, doncs bueno, fantàstic. Doncs bueno, d'aquí a 2 dies la tindrem a la ràpida, perquè a la badia dels Alfacs quant de temps portem per 28 o dalt de 28 graus? A veure, tots els anys teníem problemes, 2-3 dies, però enguany s'ha accelerat. Jo crec que el 2023 ha marcat un abans i un després a nivell de canvi climàtic. És a dir, si hi havia encara algú que no s'ho creia, trobo que enguany, a veure, és la evidència. Vull dir, s'ha constatat que aquí ha canviat tot. Sí, malauradament tenim poc temps i, com diem a la ràpida, pocs gàlids. Perquè no veig jo molt d'interès tampoc per part dels que realment manen.
I la societat... Puguem... Mira, tinc aquí el José Luis Gallego, que amb la cara paga. Vull dir, li ha canviat la cara. Sí. T'anava escoltant, José Luis.
Què tal? Què tal, Mario?
Hola, José Luis. Records.
Doncs...
Jo deia que escoltar la gent del mar i la gent del
territori.
Camp, la gent del camp, que són el que són sensors... del que està passant, donen testimoni perquè ho pateixen en primera línia. Fa por, efectivament, perquè nosaltres maneguem estudis que es fan a les universitats, portem a catedràtics, portem a gent que en sap i que va prevenint i va alertant, i en base a dades absolutament empíriques, agafades al territori.
Sí, sobretot, empíriques, científiques. Sí. Això no és Miguel Bosé exposa els seus arguments.
No, això no és creença. Això és ciència, que és diferent. Però estava escoltant el Mario i ja m'havien arribat, perquè pensa que s'han arribat a les Balears a 31 graus. Hi ha punts de la Mediterrània que aquestes temperatures no es té registre. I clar, mira, nosaltres a terra podem posar l'aire condicionat o podem migrar, ens podem moure, però allà els músculs de la ràbita...
Allà estan. anant allà.
I ha de ser per la gent que ha posat tant de diner, tanta ciència, tantes inversions, ara que el musclo del delta estava agafant jo el vaig ni bujot ni hòsties, el musclo del delta. I ara que vingui aquesta bufetada és terrible, sobretot perquè, com deia el Mario, no és una bufetada, és un anunci del que vindrà.
Clar, però a curt termini, Mario, a mig i llarg termini no ho sé, però a curt termini sí que hi ha alguna actuació que sembla que ens podria permetre uns anys més de tirar de veta. Explica'ns això de l'aigua dolça.
Bueno, l'aigua dolça, se sap i està estudiat, desplaça l'aigua salada de tal manera que si tinguéssim una aportació d'aigua dolça de la que surt per la bocana del riu, doncs sembla ser que poguéssim generar una certa corrent, com la corrent dins de les badies tendeix d'anar de Garbí cap a Llevant, doncs sembla que podrien traure-ho, no?
Sí, sí, amb aigua dolça refredes el mar.
Llavors, això és una cosa que a dia d'avui s'està fent, però com tota la vida té un preu. S'han de ficar bombes, s'ha de tirar aigua dolça que entri a les badies. Badies, per dir-li alguna cosa, perquè clar, si ara mos ve qualsevol llevantada, què farem amb el trabucador?
Bé, aquesta és una altra.
Llavors tindrem una aportació tremenda d'aigua salada. No? Vull dir, jo crec que això s'ha de mirar com un conjunt. I Gallego ho explicava molt bé. Vull dir, escolta-me, això són mesures estructurals, polítiques estructurals. No és un tema conjuntural que ha vingut un dia. No. Això ha vingut per quedar-se.
Home, ja ho crec.
Bueno, què fem? Què fem? Jo ja tinc bastant assumit que jo, els meus fills o els fills de meus fills, serem els primers migrants climàtics que hi haurà aquí a les terres de Catalunya, no de l'Ebre, de Catalunya. Per què? Perquè ja ho sabeu, cada cop el nivell de l'aigua va pujant. Escolta'm, jo no veig tampoc que hi hagués un esforç decidit perquè això es pugui revertir. Jo, sincerament, veig mesures que sí, anem fent, doncs ara farem això, ara farem allò, però realment estem disposats a aguantar el territori o farem la proposta de retirar lo llindar, aquesta és boníssima. Diu, com evitarem això? Doncs molt fàcil. Retranquejarem 500 metres la ribera de la costa del delta de l'Ebre. I ja està, i automàticament tindrem 500 metres perquè s'inundem. Home, escoltem, si això és la solució, malament, rai, perquè 500 metres a la ràpida no tallem.
És terrible perquè una altra vegada ens trobem davant de decisions polítiques i que sembla que els polítics, a la que arriben a determinada frontera del territori, doncs no miren més. Malauradament, continuo dient el que vaig dir en un moment i que és una cosa una mica polèmica, però que i més dit en aquesta casa, però no deixaré de dir-ho. Si el Delta estigués a la Garrotxa, a l'Empordà o a la Cerdanya, no tindríem aquests problemes.
Probablement no.
Malauradament, des d'un ciutadà català del Delta, t'he de dir que molts cops tenim la sensació, i malauradament a vegades, la confirmació. Quan va trigar el pont del Passador a arribar aquí? Que comuniqués les dues riberes de Sant Jaume i de Deltebre.
I el va fer el Ministeri.
Quants anys van tindre que trigar per arribar a això? Sí, el tripartit. Pues bueno, no ho sé. I a vegades vaig per la P7 i m'encomano els meus. Els meus sants també, m'entens? I penso, home, si la solució a la comunicació que teníem era fer gratis la P7 i que anéssim tot el dia resant, home, no ho sé, pues, no ho sé, una miqueta. Escolta'm, aquí baix hi ha de tot. Hi ha gent més espavilada i menys espavilada. Doté una mica d'infraestructures i tot ens anirà molt millor.
I tant.
En el que costa fer una estació de metro, arreglem el delta. Una parada de metro, una estació més. Sí que són poquets. I com són poquets, doncs, la incidència a nivell de vots també no deu ser gaire, però sí, la sensació que tens... Bueno, què t'ho has dit? És trist, però és així. Jo sempre he pensat que com a català voldria que no fos així. Però la realitat és esta.
Uf, ens està quedant molt trist, això del
musclo. Molt real.
Sí,
vols dir,
clar.
Vols dir trist per real.
Jo, si em permeteu, mira, hi ha un tema que és una llum, no?, al final del túnel, i és que són els musclaires. El col·lectiu d'esta gent que es dediquen a això són gent majoritàriament
del
delta.
El que van fer...
Valents, treballadors... Vull dir, ara estan pegant-li al tema de l'ostra rissada. Vull dir, aquesta gent, a veure, s'espavilaran i buscaran solucions. però com a societat deixarem perdre de disfrutar una bona bullida de musclos? Això ho deixarem perdre? Deixarem perdre tot el que comporta anar a les muscleres, disfrutar de com ho treballen? No sé, jo sempre he pensat que, no sé, aquestes coses és molt més del fet en si d'una proteïna animal. I no sé, entre tots l'hauríem d'ajudar.
És tot un entorn, és tota una cultura humana dedicada a
és que el delta bàsicament és cultura.
Clar, és que
és un patrimoni cultural.
I en definitiva, fixa't, ens omplim la boca i durant la pandèmia ja no et dic res, no? El turisme, la base... Bé, el turista busca això.
I tant.
El turista vol veure realitats que en el seu país, al seu indret, o hi han desaparegut, o no les troba, etcètera, etcètera. I aleshores, bé, de resorts n'hi ha molts, i pots anar a Punta Cana, o pots anar no sé on de Tailàndia. Però, en definitiva, al Delta de l'Ebre només n'hi ha un. I la gent que el conforma, i aquesta cultura al voltant del sector primari, aquesta vida, el que és el medi, el que són els ocells, el que és l'arròs, el que és la natura, etcètera, etcètera... Bé, només n'hi ha un.
Punta Cana i Cancún i totes aquestes destinacions.
Bé,
i tot això sí.
Tot són fotocòpies.
Tu t'has pres una canyeta des d'una terrassa de l'Ampolla veient com cau el sol i com tot estanyés de daurat, que sembla una joia en comptes d'un mar.
Acabem amb aquesta canyeta, deixem-ho
que
aquí.
Que no es pot superar.
Perquè,
pot superar,
clar, és que és insuperable. I aquesta canyeta, batido, aquesta canyeta, segons quin raconet del golf de Sant Jordi, l'Ampolla o allà on sigui, no té preu. És que ja... Bueno, és que, mira, ja estic fent salivera. Ja m'imagino avançada la primavera aquelles navalles petitones del Delta i aquella canyeta.
Canyots.
Sí, senyor. Va, deixem-ho aquí. Continuarem parlant.
Una abraçada, Mario.
Un plaer, Gallego. Una abraçada. Adéu, Mauri.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quants quilos ha baixat la producció de musclos des de l'any passat? Dos pots de fumet és el premi artesanal, gentilesa de confraria de pescadors, Verge del Carme de la Ràpita. I de la setmana passada, de mobilitat, quan es posarà fi definitivament a la venda de vehicles amb motor de combustió? Doncs serà el 2035. La Irma Duran de Barcelona és la guanyadora. I atenció, Irma, pots triar entre 3 opcions de premi. Totes elles, cafè novell, residu zero. Si et va bé els 5 paquets de càpsules compostables, doncs endavant. Però si et va millor el cafè amb grau o el cafè molt, doncs també. 5 paquets en els dos casos de quart de quilo a triar, com et dèiem.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem de la mà d'un d'aquells cellers... Segurament, clar, coneixem grans noms de grans vins i de grans cellers, però n'hi ha de més petitons que són potents i molt potents. I aquest que us presentem ho és pel producte i és per la seva projecció internacional. Ho és, en definitiva, pel resultat que surt del Montsant i tot l'entorn del Priorat. A Cornudella del Montsant hi ha el celler Runadelles. L'Albert Blai és el seu cap de comunicació. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Fantàstic. Escolta'm, sou un celler... Cornudella de Montsant, recordem-ho. Cornudella de Montsant té, per exemple, Siurana.
Correcte.
Referent mundial en el món de l'escalada. Un d'aquells pobles deien que havia de ser de los más bonitos d'Espanya,
sí.
O no sé, un...
Sí,
alguna cosa
sí,
així.
Hi ha hagut una mica de polèmica per
sí,
ell.
Sí, em sona. Això em sona. I, en definitiva, que és un lloc molt massificat, massificat en el sentit que ve molta gent al cap de setmana, però realment el Priorat de massificat no en té res.
Tot depèn sempre de...
del prisma.
Exacte, no? Si veus quanta gent hi vivim, que són pocs més de 9.000, hi ha dies puntuals que sí que, ostres,
que hi ha massa, no?, gent.
Però sí que és veritat que, clar, al final ho has de mirar d'aquesta manera, i evidentment el Priorat, per sort o per desgràcia, és un lloc tancat, amb accessos més aviat difícils o incòmodes, que hi ha molta gent li tira enrere. Uh-huh. Per tant, el públic que ve, sabem a lo que ve o sap a lo que ve, majoritàriament.
Perfecte. Escolta'm, el celler Ronadelles, uh-huh, és un celler que té una ànima, podríem dir, que és l'Eva. L'Eva, uh-huh, és enòloga, l'Eva és literalment una màquina al voltant del món del vi. Explica'ns qui és l'Eva.
Bé, l'Eva Prim, que és l'enòloga del nostre celler i també, doncs, copropietària, una de les sòcies, entra a treballar, doncs, quan nosaltres comencem a fer una miqueta d'explosió. Som un celler petit, sempre ho mantenim, però comencem a treballar amb un... Bueno, amb un vi des del primer any, que es diu Cap de Ruc, que és bastant conegut a tot arreu.
Entreu, però vaja.
Exacte, i que té una imatge que és molt, molt significativa, no? Que tothom ens coneix, encara que la gent es pensa que som més grans del que som, no? I això a vegades, bueno, per una banda està molt bé, per una altra a vegades costa treure una miqueta aquesta identificació, no? Però en canvi nosaltres fem 44 vins i els fa tots la Eva, no? I ostres, poder tenir el cap 44
vins.
Només, tan sols. Wow. És poca coseta. Ara fem una cata de tots en un momentet i ho liquidem.
Doncs n'has portat un, que ara tot seguit el tastarem. Mm. Abans, però, clar, mira, em poso les ulleres perquè procuraré no fer-me pesat,
no, home, no.
Però Cap de Ruc, vi de guarda, 92 punts amb un tast a cegues fet a Alemanya, una prestigiosa publicació alemanya, que és Wayne Wirtschaft o alguna cosa així.
Sí, alguna cosa així, encara no sé alemany.
D'acord. El Giral Vinyes Velles Blanc 2015, fantàstic. Atenció, primer classificat al concurs internacional de vins gastronòmics de París. Mm-hmm. A París, diguem, París és el millor del món i els francesos són el millor del món, això. Però qui guanya és de Cornudella del Montsant.
Sembla mentida, no?
Sí. Bé, obteniu la màxima distinció, la Diamant Memorable o alguna cosa, mm-hmm, així, al concurs internacional de vins gastronòmics de París. Mm-hmm. El Binari de Plata 2017, aquest és un premi de la casa, vull dir, de Catalunya, Vins Catalans 2017, el Cap de Ruc, Criança. Però és que el Giral Vinyes Velles Blanc 2015, el World's Best Sommelier 2007, obté una de les millors puntuacions en aquest tast a cegues de l'Andreas Larsson. Mm-hmm. Però és que l'Eva Prim, atenció, va al Japó, i el Sakura Japan Women's Wine Awards 2017 obté el màxim en aquest concurs de un concurs només que es valora la feina de les dones. I és un concurs, correcte, mundial, i entreu al Japó per la porta gran.
Correcte, sí, la veritat.
I me'n deixo, perquè hi ha el... Mira, fixa't a l'or, el concurs internacional Gilbert Gallard 2016. Sí, sí. Jo, que sóc un modest aficionat als vins, i aquest concurs l'he sentit i n'he llegit. Sí. Vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, la veritat és que sí, que evidentment tots aquests premis són possibles gràcies al projecte que hi ha darrere i a l'ànima, diguéssim, que és l'Eva, no? Que una miqueta és el que fa és ser, jo diria que és un artista, no? en aquest aspecte, però és un artista que també és molt científica i sap perfectament tot el que ha de fer per fer el millor vi possible, no? I amb això, doncs, al Japó li donen aquest premi a millor dona enòloga del món, que va ser un escàndol perquè, clar, aquí l'enologia ens la mirem una miqueta de lluny o el vi encara, tot i ser un dels països més reconeguts del món, encara som un país...
A casa no ens ho creiem.
No, a casa no ens ho creiem, i és així, no? I fins que els francesos no et donen un premi, sembla que no t'ho hagis de creure, i ni així, no? I va haver molta més cervesa que
vi. I ni així.
Exacte. I aleshores és una miqueta això, no? Però sí que allí, ostres, ella ho deia, diu, ostres, jo a Japó, quan hi vaig anar, és que semblava una superestrella, perquè hi havia gent que em parava pel carrer, perquè m'havia vist, no? I dius, ostres, és que al Japó hi ha molts milions d'habitants, no? Però evidentment ho viuen d'una manera diferent. Sí, sí, estem, bueno, encantats de poder tenir-la i de poder gaudir els seus vins, evidentment.
Per què Cornudella de Montsant? És a dir, tu has parlat de copropietaris. Entenc que és gairebé una cooperativa, és a dir, una d'elles.
No ben bé, és a dir,
no ben bé, però...
el propietari o els propietaris inicials són el Jaume Giral i la Jo Cox, la seva dona. El Jaume és de Cornudella de generacions, no? I tenien vinyes, portaven el raïm a la cooperativa, però des del 2001, que la denominació d'origen Montsant comença a caminar, decideix fer, a partir del 2002, el seu propi projecte, no? I a poc va creixent, i el 2007 és quan contracta l'Eva, no? I a poc, doncs, l'Eva s'involucra cada cop més, fins i tot arribant a posar una part econòmica, i a partir d'aquell moment, doncs, es converteix en sòcia, no?, també del celler. I d'aquí, doncs, el que tenim ara.
Déu-n'hi-do. 44 vins. Quanta gent formeu al celler?
Unes 10 persones.
10 persones. I 44 vins i exporteu a mig món.
Exportem a uns 25 països. Sí que és cert que nosaltres on som forts, però és a casa. El voltant del 85% de la nostra producció es ven a Catalunya i ens encanta que pugui ser així. I, evidentment, doncs, a l'alimentació amb el cap de ruc, però amb aquest 15-20% restant de la nostra producció, que no és cap de ruc, doncs fem microvinificacions, no?, que diem nosaltres. I això és també una miqueta, no us enganyaré, el nostre pati, no? Allí és on juguem, ens ho passem molt i molt i molt bé, i fem una miqueta el que volem, i si la gent, doncs, a més li agrada, fantàstic.
Doncs ara farem una miqueta el que volem nosaltres, que és tastar aquest... què ens portes?
Avui us porto els cims del Montsant 2020, que és un vi nou que hem tret fa molt poquet, de fet farà 3-4 mesets que el tenim embotellat, i de fet és el primer que té el segell de viticultor elaborador de l'ADO Montsant, que estan traient, doncs, aquests nous segells de l'ADO. I res, nosaltres un celler que a partir d'aquí poquet es pot, un vi, perdoneu, que es pot trobar al bon preu d'aquí poc, però sí que forma part d'aquestes microvinificacions, no? N'hem tret al voltant d'unes 7.000 i pico ampolles, i això és tot el que en fem, uns 6.000 litres.
He vist... mira, anem-lo servint.
Sí, i tant.
Això, a mi aquest so, amb una copa... Fantàstic.
Fantàstic.
Esteu molt, molt vinculats a la distribució al grup Bon Preu.
Bé, nosaltres...
Sí, perquè veus cap de ruc allà en els prestatges, etc.
Sí, té lògica, tot i ser un dels supermercats que vam entrar últim, doncs la veritat és que hem crescut molt allà, no? I jo crec que al final té lògica pel posicionament, al final el client que hem trobat a Bon Preu busca més un punt més de qualitat, potser, també més coses de casa, i corresponia una miqueta al que era el cap de ruc. El cap de ruc no és el vi més barat que pots trobar al supermercat, ni molt menys, però tampoc és el més car, i a la vegada té aquesta relació de confiança amb el client.
Aquella relació qualitat-preu, el cap de ruc, diguem, el senzill, el més de prestatge bàsic, que clar, que déu-n'hi-do, no té res a envejar a vins, home, no et diré de primeríssima línia, com aquest... Per exemple, aviam, Giral, Vinyes Velles... Quina edat tenen aquestes vinyes velles?
Les vinyes velles estan totes a partir dels 60, el que utilitzem. Sí, sí, molt poca producció, però d'una qualitat fantàstica.
Doncs escolta'm, anem a tastar-lo.
I tant.
Veus? L'hem deixat allò...
Respirar una miqueta,
que això ja m'ho conec.
Sí, això, bueno, aquí tenim majoria de garnatge amb una miqueta de carinyena, les dues varietats autòctones, com no pot ser d'altra manera, i 12 mesets de criança. I, evidentment, un vi que com la garnatxa del Montsant ens treu tota aquesta fruita.
No feu també formatges? Ho dic per haver-lo portat. M'entens?
Mira, nosaltres som molt formatgers.
És broma. Escolta, menoturisme també. Està fantàstic. Està fantàstic. Merci. Perquè bé, a tothom li agrada el que li agrada, i et pot agradar el vi blanc, et pot agradar el rosat, et pot agradar el vi gairebé gasificant, no, però bé, també
ens entenem,
entenem.
Sí.
Però clar, aquests vins que són cos, i a més, clar, el vi per mi és, per un geògraf com jo, és paisatge, és territori, és cultura, és gent.
Ho és.
I en definitiva, quan l'assaboreixes, etc, a mi em venen al cap, doncs, les pedres, en dic les pedres, de forma simpàtica, de Prades, del Montsant, de la Terra Alta, de tots aquests territoris, sí, sí, més àspres, no?
Sí, és que el Priorat i la Déu Montsant no podem deslligar les pedres, com dius tu, o cada un dels estrats que trobem, i és una zona especialment, doncs, també aquesta zona de Cornudella, Ulldemolins, és una zona que a nivell geològic és espectacular, no? I tenim moltíssima diversitat de tipus de sòls, i per això estem fent microvinificacions, perquè a més afecten molt, estem també en un clima sec que fa que la vinya begui directament del sol, no? I per tant hi ha mineralitats que es marquen molt, el tipus de sol marca molt, no és el mateix si és argila, si és llicorella, si és calcària, si són guixos, quin tipus de pedra pissarra és, no? Vull dir que tot això marca, i evidentment marca molt en la concentració i en aquest cos, no? El Priorat és el que és, per això. Sí, sí.
Veus, jo em quedaria amb el negre, per exemple. Jo crec que la meva dona preferiria el blanc, segur, segur. I en definitiva, vins per tots els gustos i paisatges amb l'enoturisme per tots els 100%. Gustos, m'imagino. Què oferiu? Perquè em penso que també és un dels puntals vostres de perquè la gent pugui conèixer,
sí,
el celler.
Nosaltres, sí, sí, nosaltres sempre hem sigut molt conscients que la gent ha de venir-nos a conèixer, i per tant, doncs, intentar fer una aposta d'enoturisme potent. Nosaltres fem visites de molts tipus, visites més normals, visites, doncs, de vins més qualificats, teatralitzades, que passegem pel poble, que fem moltes històries, però sempre intentem anar a les vinyes i explicar tota aquesta complexitat, doncs, el que deies, no?, del paisatge, del microclima que tenim a Cornudella, que no té res a veure gairebé amb el que seria la zona sud, amb, bueno, amb temperatures molt diferents, però si ens n'anem a Margalef, on també hi tenim vinya, altre cop res a veure, a altra banda del Montsant. Per tant, tot això, doncs, aquesta riquesa que ens aporta el vi, no? A més, doncs, tenim també dos restaurants.
Això t'anava a dir, amb la millor carta de vins de les comarques de Tarragona.
Correcte. Ara fa poquet el Quatre Molins, que és un restaurant que va iniciar, doncs, Jaume Giral, el propietari del celler, ajuntant-se, doncs, també a partir del 2018 amb el Rafael Múria, de la família Múria, de les Mels, del Perelló.
Tot queda a les comarques de Tarragona.
Sí, 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 molt a propet. I des d'allí, doncs, fer un restaurant on la gastronomia estigués a l'alçada dels vins que molta gent ve veure al Priorat, no? Que encara no ens ho creiem, però sembla mentida, perquè el Priorat rep un públic internacional molt entès i que sap perfectament el que ve a fer, no? I per tant, doncs, posar aquesta gastronomia a l'alçada dels vins de la comarca, i a més, doncs, l'únic restaurant des de fa poquet amb estrella Michelin de la comarca del Priorat, i estem contentíssims.
Continuarem parlant, segur, perquè clar, 44 vins, imagina't, no, etcètera, dona per molt.
I tant.
Albert Blai, cap de comunicació del celler Runadelles. Moltíssimes gràcies.
Merci a vosaltres.
Un plaer.
Un plaer, i tant.
El concurs.
Anem al concurs. El celler Runadelles té un vi anomenat cap de senglar o cap de ruc? Respostes a mediomauri@catradio.cat. El premi, aquest cafè novell residu zero, amb tres opcions. Una de les tres és la que heu de triar: o bé 5 paquets de càpsules compostables, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt.
Meteotemps.
Gràcies.
Això és Meteotemps i avui parlem de volcans, no els de la Garrotxa, sinó els més importants del planeta. Per nosaltres, els de la Garrotxa són importantíssims, està clar, o fins i tot per moltes persones, doncs perquè hi tenen família, perquè hi tenen vinculacions amb La Palma, les Canàries. Però avui parlem de grans volcans al planeta i per això ens acompanya el Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya a l'altra banda del fil digital. Marc, què tal?
Molt bé, encantat de ser per aquí.
Un altre cop per aquí. Escolta'm, Unga Tonga, que això no és cap cosa estranya ni crit de guerra, sinó el nom d'un volcà indonesi que el 15 de gener feia una sacsejada realment espectacular i que sembla que ens està portant conseqüències.
Doncs sí, efectivament. Semblava que era una erupció que no portaria conseqüències climàtiques, però sí que amb el pas dels mesos cada cop hi ha hagut més informació sobre el material que emès i la quantitat i sembla que efectivament està provocant un efecte, però contrari al que normalment provoquen les grans erupcions volcàniques, el que és un refredament normalment. Doncs en aquest cas el fet de que hagi emès molta quantitat de vapor d'aigua a l'estratosfera probablement provocarà un efecte contrari, que és el d'increment de l'efecte hivernacle i per tant d'escalfament.
Clar, això s'explica perquè aquest volcà, a diferència, doncs, clar, estem pensant amb el Krakatoa, estem pensant amb el Tambora, estem pensant amb l'Agung, estem pensant amb el Chichon, estem pensant amb el Pinatubo, 5-6 erupcions volcàniques de referència. Clar, totes aquestes que t'he dit han portat un refredament, fins i tot en alguns casos, més que notable, perquè injectem molta pols en suspensió, però aquí el que hem injectat és vapor d'aigua, que és un gas d'efecte hivernacle.
Sí, efectivament. Com que és una erupció submarina, pràcticament podríem dir-ho així, perquè era una illa, però va col·lapsar i va caure, diguéssim, tota la columna d'aigua damunt la caldera, doncs va fer aquest efecte d'injecció massiva d'aigua, no?, en forma de vapor. Això en les erupcions que has comentat no havia succeït, és un cas únic en època instrumental, perquè les anteriors el que havien fet era injectar sobretot compostos de sofre, sobretot diòxid de sofre, que el que provoca quan entra a l'estratosfera és un augment de l'efecte de l'albedo planetari. No? I
el mirall, superfície... el mirall de la radiació que ens arriba del Sol.
Exacte. I a més, doncs això provoca un descens de la radiació que incideix a la superfície i com a conseqüència un refredament a escala global. Sí, sí. Bueno, en aquest cas, clar, és molt, molt peculiar sí. El fet de que hagi estat vapor d'aigua. Sí, sí.
Escolta, clar, ara hem tingut tots aquests mesos de temperatura normalment alta, van sorgint articles científics al respecte, la ciència, doncs, evidentment, necessita xup-xup, i el periodisme va a cop d'instantànies, sovint nefastes, perquè ens quedem amb els titulars, etcètera, etcètera, etcètera. Però, clar, de les erupcions històriques, de les que havien provocat refredament, Marc, tenim casos, podríem dir, xulos, per comentar.
Sí, sí. Home, la més important en època instrumental és la del Tambora, el 1815, que va generar uns efectes que van durar 3-4 anys i que es coneix, sobretot en l'hemisferi nord, com l'any sense estiu, perquè l'estiu del 16 doncs, va ser amb temperatures bueno, molt, molt per sota de la mitjana, van col·lapsar collites i va provocar uns efectes realment diabòlics. No? El Pinatubo, que és el més recent, l'any 91 també va provocar un descens a l'escala planetària i tot per aquestes emissions massives de diòxid de sofre que van provocar aquest efecte. Sí, sí.
A més, si li donem un cop d'ull a la vostra pàgina web, on hi teniu dades, gràfiques, de tot, si anem a buscar la sèrie històrica de temperatures a Catalunya, no? Buscant aquella corba d'escalfament global, precisament els anys següents al Pinatubo, si no recordo malament, hi ha 3 anys seguits de descens de temperatura a Catalunya que reflexaria aquesta tendència planetària fruit de l'erupció del Pinatubo.
Sí, sí, està molt ben monitorat, eh? Es veu molt bé a escala catalana, també a escala de l'hemisferi nord. Va ser una erupció que es nota molt a la seva incidència, perquè en certa manera va interrompre l'escalfament, no? L'escalfament global que ja es començava a ser patent als anys 90. En aquest cas no ho veurem, això, no ho veurem, i caldrà veure, doncs, quina part de l'escalfament que estem constatant aquest 2022 és atribuïble a aquest volcà. Encara som massa d'hora per quantificar-ho, eh? Falten encara més estudis que ho puguin corroborar.
Això cal explicar-ho a la gent. Ja sobre l'escalfament global sabem moltes coses que poden passar, però evidentment la natura fa la seva, i la natura porta erupcions volcàniques, la natura pot portar terratrèmols de la magnitud del famós tsunami d'Indonèsia, no? Que fins i tot poden desviar un palet, l'eix de la Terra, no? que està inclinat, erupcions solars, tot això, malgrat que la ciència pugui predir moltes coses, sempre hi ha un alt grau d'incertesa que, pam, afegeix emoció a aquest fil argumental de l'escalfament global. Pels pròxims anys, hi ha algun esdeveniment que tu, com a climatòleg, que tu coneixes tot, diguis, escolta, sí, anem cap aquí, però ja veurem si amb la magnitud potser que la teoria diu, si és que passa això, no ho sé.
A veure, aquestes erupcions en els models climàtics, models globals, s'introdueixen de manera més aleatòria. Però
bé, amb unes dades potser una mica laxes, no?
Sí, sí, sí.
Clar, no poden ser concretes perquè no ho sabem.
Sí, sí, clar, no podem preveure. En temes geològics és, vaja, molt, molt difícil, no? I a més és que cada erupció té el seu intríngulis, podríem dir, les seves característiques.
Mira un gatón, no? Sí, sí.
Correcte, aquesta era, en certa manera, bastant imprevisible que pogués provocar aquest efecte de sobreescalfament, en certa manera, en aquest cas, que s'espera pels propers anys, que també és una altra característica diferent a les anteriors erupcions, que es creu que, com que el vapor d'aigua té més temps de residència a l'atmosfera, els seus efectes podrien anar més enllà dels 2-3 anys que normalment té una erupció volcànica, i podrien anar més enllà dels 5 anys. Això és el que comença a circular. Però ja et dic, són estudis que comencen a sortir, hi ha molta incertesa, s'han de fer modelitzacions d'aquest fenomen i veure realment si, a part d'aquest fenomen tèrmic, també té conseqüències en la circulació. Que en el cas de les altres erupcions sí que es constata, doncs, un desplaçament de la circulació de l'oest cap al nord, a les nostres latituds, i caldrà veure si això també es constata en el nostre cas, no? Sobretot els hiverns sembla ser que són els més afectats. Veurem si surten nous episodis i nous estudis que ens ajudin a anar, no?, a fila prim.
Ho aniríem deixant aquí. Està clar que qualsevol notícia d'aquest àmbit l'hem de tractar, doncs, això, amb estudis. Clar, fa només 8 mesos que ha passat això,
sí,
i evidentment no hi ha ningú capaç d'estudiar segons què en 8 mesos, treure'n unes conclusions, perquè senzillament els seus efectes necessiten de comprovacions empíriques, dades sobre el territori, recerca, etc, etc. És a dir, la resposta no la trobarem a les nits, a la noche de la isla de los famosos, amb convidats a cop de somriure i tonteries, sinó que, evidentment, haurem d'esperar que la ciència hi digui la seva.
Perfecte. Perfecte, el seu temps.
Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, una de les persones, probablement la que més en sap del clima del passat a Catalunya, sobretot instrumental, sobretot, però vaja, també amb d'altres variables. Gràcies, Marc. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Als anys 90 hi va haver la segona erupció volcànica més forta del segle XX a les Filipines i que més va influir en el clima mundial. Com se'n deia el volcà? Lot de productes, pastoret amb iogurts ecològics de navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal. De la setmana passada, Empresa i Comerç Green, quin material utilitza la marca de mobles Limo per fabricar els seus productes? La resposta era el plàstic reciclat. Ho ha contestat bé molta gent, però la guanyadora és la Maria Antònia Bernabé, d'Esplugues de Llobregat, que s'emporta uns auriculars de Catalunya Ràdio.
Farà.
Anem a quin temps farà. Finestra freda, finestra de descens de temperatura, finestra de vent. Diem això de finestra perquè, clar, després de 6 mesos de calor, de poques precipitacions, hi ha hagut excepcions, evidentment, el recent temporal de l'extrem sud de Catalunya, els aiguats de les comarques del voltant del Camp de Tarragona. Estic pensant en l'agost excepcional de pluja en alguns observatoris pirinencs, sobretot al voltant del Ripollès, zones pròximes, amb rècords, etc. Però són episodis puntuals dins d'aquesta tònica d'absència de pertorbacions. Doncs bé, iniciem un divendres amb ruixats de neu a la tarda, al matí no, a la tarda sí, al Pirineu, cota 1.400 metres, ruixats i tempestes de tarda a vespre a les comarques gironines, nord de les barcelonines, localment amb calamar-se. I a destacar el vent als dos extrems de Catalunya. Caiguda de la temperatura. Estem parlant d'un descens, depenent de les comarques, que anirà dels 3, 4 fins als 8 o 9 graus. I que el notarem sobretot més a l'acabar el dia. Ja es notarà al matí, però sobretot a l'acabar el divendres. Dissabte, ambient fred. D'una banda, sol a moltes comarques. A les comarques barcelonines, no. Tot el que és des del delta del Llobregat, Garraf, fins al Maresme, Vallesos, etc. Núvols, potser algun ruixat o tempesta, a Ponent, Camp de Tarragona, Ebre, domini del sol, sol cap a l'Empordà, vent de nord a l'Empordà, i aquesta neu a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, amb sol i núvols a la resta del Pirineu, i amb aquest ambient força fred. Diumenge arribaran núvols prims, s'entelarà bastant, núvols més densos al Pirineu, i puja seran clarament les mínimes. Anem a les peticions. Eli Sandoval, dissabte. Bon dia, quin temps farà Cadaqués? Doncs, en principi, el temps a Cadaqués, dissabte, serà ventós i dominat pel sol. Jordi, sortida amb amics a caçar bolets per Sant Hilari, diu, no plourà, veritat? No ha de ploure dissabte a Sant Hilari, tot i que els núvols hi seran, potser, però una mica la frontera. Fa de mal dir. Excursió, diu, amb la parella per Montserrat, la Laia Gallego. Bé, doncs, amb la parella per Montserrat dissabte, justet al matí, migdia, perquè de Montserrat cap al Bages farà més sol, però de Montserrat cap avall estarà núvol. Jo no crec que dissabte hi arribi aquests ruixats o tempestes més aviat de la costa. No crec que hi arribin. Diumenge, Marga Cáceres. Farem el GR92 de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. Diu, farà fred i vent. No, vent no en farà gaire, hi haurà núvols prims. No farà tan fred com dissabte. Aneu una mica abrigades, Marga, aneu abrigats, però en principi
no hauria de ser gran cosa, com a mínim a l'ametlla, eh? I l'ampolla. Petita Santos diu: diumenge al matí al Canà, tenim un dinar a l'aire lliure. Diu: farà bo, bastant, sol, núvols prims, fresqueta, però a l'hora del sol prou bé, a l'hora del sol, a migdia. Cap de setmana, Mireia Camps, Olot, a la Fira Orígens. Doncs bé, fred, abrigueu-vos dissabte, sol i algunes nuvolades, diumenge cel entelat. Mònica Sánchez, trobada familiar a Tordera, en principi el mateix que Olot, tot i que Tordera dissabte no fos cas que hi hagués nuvolades, sobretot fins al migdia i alguna gotellada, però vaja, dissabte tarda i diumenge no. Sara Valls, Caldes de Montbui els propers dies, núvols dissabte, divendres sol i núvols al matí, a la tarda algun ruixat o tempesta, descens a la temperatura dissabte, doncs sembla que sol i núvols la tarda, però al matí podria estar tapat i no descartem algun ruixat, diumenge no, sol amb núvols prims, abrigueu-vos. Tomàs Pinyol, marxem a París fins dimarts. Com pinta el temps? Farà molt de fred? Dissabte farà bastant fred. Abrigueu-vos. Fred d'avançada tardor. No sembla que hagi de ploure. Porteu, però, a banda de roba d'abric, perquè gran part dels dies la temperatura serà baixa, una mica de roba impermeable perquè en algun moment enganxareu algun ruixat.
El concurs.
Els dies 11 i 12 de novembre, quina és l'àrea de l'hemisferi nord on va ploure més? Quins observatoris van enregistrar més aigua? De quina àrea? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, vaquina del Priorat de quart de litre amb tap antidegoteig adaptable, gentilesa de Prior Day. I el guanyador de la setmana passada, guanyadora en aquest cas, ja té nom, cognom i ciutat. Contestava bé a la pregunta. L'octubre d'aquest 2022 ha estat a Catalunya el primer o el segon més càlid de la història? La resposta correcta era el primer. Una ampolla de quart de litre sense filtrar, verge extra arbequina de Prior Day, el premi. La guanyadora és de Girona Ciutat, Irene Sánchez.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Jordi Teres. Quin efecte fa aquest núvol? Sembla que vulgui ploure. Ponent estem secs. És una foto exactament, perquè hi ha la marca de l'horari al dia, de les 5:40 de la tarda del dia 10 de novembre. Efectivament, volia ploure, però pobret núvol no aconseguia que les seves gotes arribessin a terra. Foto molt, molt bonica amb aquest paisatge de ponent.
La setmana que ve.
Uf, la setmana que ve. 10 anys fa aquest programa. Un aniversari, serà la setmana que el programa Meteo Mauri farà 10 anys al web de Catalunya Ràdio. I farem una entrevista important, però aneu-nos seguint i us anirem donant més detalls. Està al sac, està ben lligada, però ja ho sabeu els catalans, fins que no està al sac i ben lligat, doncs no ho podem assegurar del tot. Nosaltres, això sí, fem 10 anys, això és segur, i en tot cas anireu, com dèiem, tenint notícies. Webcatradio.cat, mail, Facebook i Twitter, som 100% digitals. Aquest és el nostre principal valor. Som un programa de ràdio, però no sortim a la ràdio, imagineu-vos, perquè som digitals. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, els quatre d'aquest equip. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.